Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic, com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. Rebeu una abraçada molt forta a tothom. I atenció, perquè, escolteu-me, l'AEMET i de Metrocat ja tenen unes alertes activades per unes intensitats de pluges a una dana que ens tira sobre tota la península. Així que aneu vigilant, Aneu vigilant, sobretot la part nord de Catalunya, tot està en alerta. La part nord, Pirineu, Prepirineu, exceptuant la línia de la costa, tot està en alerta groga o taronja. Comarques com el Berguedà o el Lluçanès tenen una alerta taronja activada per intensitats de pluges a tota la part nord de Catalunya. Bàsicament, és la part nord de Catalunya, així que molta prudència, molta atenció si heu de circular o fer coses per aquesta zona. Després entrarem en més detalls, perquè la calor no afluixa, Ja us ho dic, que tenim una calor canicular que pujarà, calor, més calor i calor i més calor. I després parlarem del temps, ja ens explicaré després. Per cert, la bonança del temps i i el desequilibri natural que l'acció humana ha fet a la natura fa que de tard, de tant en tant, i hi ha algunes que es queden per sempre, vagin pujant les plagues. En aquest cas parlo de plagues de conills. Plagues de conills que estan creixent de forma exponencial amb el mal de cap conseqüent per la pagesia catalana. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat ha posat en marxa, ho va posar precisament ahir dilluns, un nou pla de control poblacional per combatre la sobrepoblació de conills a les comarques de Ponent, substituint l'anterior declaració d'emergència cinegètica que va expirar ja l'abril passat. Això què significa? Bé, aquest pla afecta 147 municipis de Lleida i estarà en vigor fins al 31 de desembre del 2029. Això té un objectiu, i l'objectiu principal és reduir la densitat de conills a 10 exemplars per cada 100 hectàrees, molt per sota dels valors actuals. Si mirem xifres dels valors actuals, a l'hivern passat es van registrar 30 conills per cada 100 hectàrees. A la Segarra, parlem de la Segarra en aquest cas, I fins a 581 conills per cada 100 hectàrees a les Garrigues. Això parlem de sobrepoblació i provocant, evidentment, danys a finques. A 2.067 finques només en el primer trimestre d'aquest any 2025. Això el que significa? Significa pèrdues, significa que els pagesos es desesperen per intentar protegir els seus conreus, significa que també s'han posat en marxa ajudes per intentar pal·liar tot això, però com és d'important tota l'afectació d'aquesta conillada en els pagesos de Ponent? Parlem amb el senyor Xavier Figuerola, que és pagès a l'Urgell, a l'Alec, concretament, a l'Urgell. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia. Gràcies. Bon dia a tots.
Bé, com està aquesta plaga de conills? Explica'ns com t'està afectant a tu aquesta plaga.
La plaga està millor que mai per ella.
Per la plaga.
Sí. O sigui, tu comentaves des de fa uns anys, tot això ja no ha sortit de la nit al dia. Ja és una cosa que porta 8 o 9 anys, més o menys, amb petites afectacions, que han anat amb creixement, però més o menys ha estat bastant, la cosa s'ha desmarxat, per dir alguna cosa, els últims 4 anys. Els últims 4 anys hi ha hagut un creixement exponencial de la població, no els afecta cap plaga, o sigui, cap malaltia de les que normalment els hi feien un control natural, tant és la mixomatosi.
Sí.
Ja reduïa una part d'aquesta població i més o menys sempre, o sigui, l'any era oscil·lant. Hi havia una època de l'any que pujava molt la població, provocaven danys, però no eren greus, i llavors la mateixa plaga, ai, la mateixa malaltia, baixava la població i es regulava. Però d'uns anys ençà la cosa s'ha marxat, vull dir, és desproporcionat. I la població és exponencial, els animals aquests crien més que mai, més vegades que mai, o sigui, és com si haguessin canviat el seu cicle biològic i pareixen, tenen més camades al llarg de l'any, i aquestes camades també són de més nombre d'exemplars. Estàvem acostumats a que una conilla pogués parir entre 4, 5 conills com a molt, i ara es donen casos de conilles que en portaven 10 o 11.
Carai.
Digues.
No, anava a preguntar-te els danys que pateixes, perquè aquesta plaga que s'ho menja en absolutament tot.
Sí. Personalment, jo no tinc cereal, jo només tinc conreus llenyosos, o sigui, tinc vinya, tinc oliveres, tinc ametllers, i a mi em provoquen el dany amb aquestes plantes. Però després el cereal, que, o sigui, aquí és una zona tradicionalment d'agricultura de secà, mediterrània, on es barregen aquests tres cultius que t'he dit, més el cereal. Pues, a l'hivern, el cereal l'arrasen, o sigui, se'l mengen, no el deixen créixer, o sigui, a mesura que s'ha sembrat, en pic sembres i neix les primeres fulles, se'l comencen a menjar, el sembrat té tendència a rebrotar, però si allò es va menjant a diari, arriba un punt que ja no tira endavant, o sigui, camps de cereal aquests últims anys eren del 100%. Aquest any no hi ha tant mal, perquè no hi hagi conills, que n'hi ha més que mai, sinó perquè al ploure tant a la primavera, el sembrat anava rebrotant més ràpid i no donaven l'abast a poder afectar tots els camps de cereal. Però després amb el plantat, que és el meu cas, amb vinya i amb olivera, el que fan és això, roseguen, sobretot a l'hivern, que tenen més necessitat de rosegar algo perquè les dents els estan en constant creixement. No? Sí. El conill és un rosegador, que les dents sempre li creixen, i han de rosegar algo per mantindre-les una mica a ratlla. I llavors el que fan és mossegar, és menjar-se totes les escorces dels arbres, tant d'arbres que poden tindre 2 anys com amb arbres que en tenen 10 anys. Quan mengen aquesta escorça, quan donen tot el perímetre de l'escorça, paren el pas de la saba per la planta i aquella planta es mor.
L'administració què fa per tot això? Vull dir, com ajuda d'alguna manera?
Ajuda. A part de tindre moltes reunions i bones paraules i entendre el que està passant, costa molt avançar. O sigui, la primera mesura que es va treure ja fa 2 anys i mig, crec, o 3, va ser l'emergència, o sigui, tota la zona més afectada, considerar-se-la amb emergència cinegètica, i això amb la qual el que es feia bàsicament era laxar una mica la caça.
Entenc.
O sigui, la caça normalment és en períodes hivernals, comença pel Pilar i acaba a mig febrer, la caça tradicional és exclusivament en aquesta època de tardor-hivern,
sí.
I amb l'emergència cinegètica el que es permet és que es pugui caçar tots els dies, i ara inclús nocturna, que és la manera que s'aconsegueix millors resultats.
Ja. Doncs, senyor Xavier Figuerola, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions que ens has donat sobre aquesta plaga de conills. Molt, molt amable, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres i feu difusió perquè poc o molt una mica la desesperació nostra, a veure si ajuda a conscienciar no tan sol l'administració, sinó també la gent de ciutat que veu que matem, o sigui, veuen els conills quasi com a mascotes i quan realment són, o sigui, nosaltres ens provoquen malsons, de veritat.
Bé, normal que provoquem malsons. Gràcies, Xavier, per l'atenció i per explicar-nos la situació. I no és per menys, imagineu, tota la impotència, t'aixeques el dia i els conills s'han menjat arbres, s'han menjat tot el que puguin menjar, s'ho mengen tot, en tot cas, eh? De fet, jo tenia, bé, jo, un amic meu tenia un conill com a mascota a casa seva, i mireu si s'ho mengen tot, que va començar a arrossegar cables, arrossegava absolutament tot per les dentetes, no? I desgraciadament l'animaló va començar a arrossegar un cable de corrent de 220 volts. Bé, va arribar el cable, va tocar i allà es va quedar el conill. Perquè veieu que aquests animalons és que s'ho mengen absolutament tot, tot. Bé, de seguida parlarem d'una peça que és una obvietat. Tindrem un estiu molt, 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 molt calorós. Molt calorós. I ja ho estem veient ara. De seguida en parlem i parlarem amb l'Emet sobre què ens espera aquests mesos. I també parlarem d'economia i de banc aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-30-60. Clínica Masculina Europea. 93-219-30-60.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodas? Gracare, 93-568-57-33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-57-33.
Ven al Balneario de Panticosa, un lugar donde el tiempo se detiene entre montañas imponentes y aguas termales milenarias. Una combinación perfecta de bienestar, confort y conexión con la naturaleza. Regálate el descanso que mereces. Más información en panticosa.com.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
España tiene más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas que son el 99% del tejido empresarial y, bé, no hace falta pensar mucho para darte cuenta que es el motor real de la economía, ¿no? Pero ese motor en este año, durante todo este 2025, se está enfrentando a un doble reto, una digitalización obligatoria que muchas cuesta, en función de muchas cosas, pero cuesta, y aún no se está preparado para implementar. ¿Y por qué es tan importante anticiparse a todo esto? Y como un modelo, como el CFO as a Service, que ahora nos lo explicará, puede ser clave para evitar errores caros y garantizar la supervivencia y también el crecimiento de nuestras empresas. John, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por estar aquí. Oye, ¿qué es el CFO as a Service? Empecemos por ahí.
Genial. Pues mira, básicamente, con el modelo de CFO as a Service, tú tienes la posibilidad, las empresas, las pymes, las startups, tienen la oportunidad de tener a un director financiero, pero pagándole una fracción del coste. Entonces, gracias a esto, pues tienen la posibilidad de entender sus números, tener una base sólida para tomar decisiones sin asumir el coste de contratar un personal.
Vale, yo quería saber ya para empezar esto, que es lo que me había quedado un poco así flotando. Entrando en lo que llevamos de año 2025, ¿por qué consideras que este año es un año especialmente crítico para las pequeñas y medianas empresas y las micropymes?
Sí, mira, porque al final en este año sí o sí las empresas tienen que digitalizar todos sus procesos. El tema de la facturación electrónica ya es un hecho, sí que esto ha ido escalonado en función de los volúmenes de facturación, pero para el 2026 es obligatorio. Entonces, las empresas tienen que empezar a transformarse de una vez por todas, y además que si quieren algún día conseguir financiación para mejorar su circulante, hacer inversiones, tienen que tener unos procesos claros y unos números totalmente visibles para los bancos y los terceros.
Claro. Bueno, y ya para acabar, ¿cuáles son los pasos clave, los esenciales que debería seguir una pyme para prepararse con éxito ante estos cambios normativos y financieros que se nos tiran encima?
Vale, bueno, pero yo creo que aquí no hay una fórmula mágica, pero por lo menos son tres. El primero es que tienen que tener claridad sobre las finanzas, entender bien cuál es la estructura de costes, su caja, sus márgenes. Una vez está hecho esto, hay que implementar herramientas digitales, como las mencionadas anteriormente, para que dé una visibilidad real y automática, que en muchos casos esto es posible, ¿no? Y por último, es que tienen que rodearse de alguien que tenga experiencia, que le ayude a profesionalizar el departamento de su financiero sin tener que complicarse y asumir un gran costo. Por eso el servicio de empresas como Impulsa CFO es ideal para las pymes y las startups.
Bueno, hay una web que, por si os interesa el tema, ya sabéis, pymes y startups, si vais un poco perdidos, echad un vistazo. Hay una web que, corrígeme si me equivoco, John, que es impulsacfo.com. ¿Es correcto?
Tal cual. Pues, es correcto, impulsacfo.com,
y allí pues todo eso os puede echar una auténtica mano. Pues señor John Belalcázar, CEO y fundador de Impulsa CFO, oye, muchísimas gracias por la charla y por todas estas explicaciones, muy amable.
No, a ti, y estamos en contacto para lo que necesites.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs de parlar d'aquesta digitalització i parlar d'aquest repte per les petites i mitjanes empreses, parlem del que toca. I atenció, perquè el Meteocat, de cara a aquesta tarda, a la part nord de Catalunya, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja que va entre groga i taronja. De fet, les comarques del Berguedà i el Lluçanès estan en alerta, i una alerta taronja per intensitat de pluja. I això sí, calor, calor, i més calor, i més calor, i la calor que continua venint, eh? De fet, ja no parlem només de la part nord, sinó que a Ponent es podran arribar als 38 graus. 38 graus, i això que no estem a l'estiu, i podrem arribar als 38 graus. A finals de maig també vam tenir uns dies, un parell de dies d'una altra calorada. De fet, el dia 30 de maig va ser el dia més calorós en un mes de maig des del 1950 a l'Espanya peninsular. És només un anticip del que ens espera aquest estiu, i això diuen tots els experts i els models, eh? Segons la previsió de l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'estiu d'enguany serà encara més calorós. Yolanda Canales, com està? Encara més calorós.
Encara més. És un model predictiu, eh?
No, sí, o sigui, clar. Estem ara parlant després de models que deixa saber què passarà, eh?
Exacte, perquè, per exemple, ja s'ha acabat la sequera a Catalunya, la sequera pluviomètrica com a tal. Mm. Ningú preveia això. I, en canvi, doncs va ploure aquesta...
Embassaments que han passat del 7% al 80%.
Per això, i ningú ho preveia, eh? Vull dir que... I s'ha de tenir en compte també la imprevisibilitat, no?, en aquest sentit. Però, segons els pronòstics de l'EMET, hi ha un 70% de possibilitats de que sigui més calorós a la zona del Mediterrani, Balears i Canàries, i d'un 60% a la resta d'Espanya. I això que l'any passat ja va ser el tercer més càlid que es va registrar a Catalunya, només per darrere del 2022 i 2023, amb una temperatura mitjana de 2,2 graus per sobre de la del període 1961-1990. En aquest cas estem parlant de dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Perquè ens situem una mica i tinguem en compte com a referència l'any passat, per exemple. Doncs es van assolir els 40 graus a l'Observatori Fabra, que és un nou rècord d'aquesta sèrie que s'inicia l'any 1914, a l'Observatori Fabra a Barcelona.
Barcelona, sí.
I també es van registrar diverses nits tropicals a la tardor al litoral, reflectint, segons els experts, els meteoròlegs, doncs un comportament cada cop més allunyat del clima temperat mediterrani tradicional.
Recordem que les nits tropicals és quan estem per sobre dels 20 graus.
Exacte.
Per la nit.
Clar, i a sobre aquí, si estem a la costa, pues, com diria la meva àvia, se junta l'hambre con las ganas de comer.
Bueno, la xafogó, la costa
exacte.
Catalana igual no té les temperatures tòrrides de ponent, però la costa té la xafogó fastigosa que no hi ha manera de treure-la de sobre.
I que és més fa més insuportable fins i tot encara la situació. Perquè clar, si estàs a Ponent o Andalusia, per exemple, segons quins llocs, et poses a l'ombra i perfecte, però aquí no,
No,
aquí
no.
Fins i tot a l'ombra és una barbaritat. En tot cas, la temperatura mitjana anual ha augmentat 2 graus des del 1950 amb una tendència general de 0,7 graus per decenni. I des de l'any 1994 no n'hi ha hagut cap en què la temperatura anual fos inferior a la mitjana del període, mentre que entre mitjans del segle XX i principis dels anys 90, doncs el fenomen va ser habitual.
Bé, és un exemple més d'aquesta escalada en dents de serra que tenim, produïts, evidentment, per tota aquesta acció de canvi climàtic en el que estem sotmesos, no? Parlem precisament amb l'AEMET, parlem amb el senyor Ramon Pascual, delegat de l'AEMET a Catalunya. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ramon. Serà tan tòrrit l'estiu que ens espera? Què diuen els models?
Doncs bé, la predicció estacional pels mesos de juny, juliol i agost donen pel conjunt de l'estat espanyol una temperatura per l'estiu superior a la normal, però especialment això serà més remarcable a la franja mediterrània. Per tant, ens agafarà de ple aquí a Catalunya. Pel conjunt d'aquest trimestre, juny, juliol, agost.
Sí, més temperatures. De quina diferència estem parlant per sobre de la mitjana que tocaria?
Bé, això és difícil de saber, però podem estar a un grau, un grau i mig. Clar, la mitjana sempre queda molt diluïda, no? Perquè s'han de tenir en compte les màximes i les mínimes, però sí que ens trobarem segur amb algunes onades de calor. Això ja passa cada vegada d'una forma més freqüent i més intensa, i per tant hem d'esperar, doncs, com ja ha començat a passar, ja hem tingut aquesta darrera setmana temperatures força per sobre del normal. Ja s'han registrat els primers 40 graus de temperatura màxima a Andalusia, aquí no, però segur, de ben segur que s'hi assoliran, doncs, probablement el juliol o l'agost.
Clar, no sé si això és... Estem davant d'uns efectes clars de canvi climàtic?
Bé, perdó. Sí, aquesta és la tendència. La tendència és que les temperatures vagin pujant, però sempre es fa en forma de dent de serra, en el sentit que no vol dir que tots els estius siguin amb temperatures superiors al de l'estiu anterior.
D'acord.
No forçosament. Pot haver-hi estius un pèl més frescos que l'anterior, etc. Però vaja, si agafem els estius més càlids dels últims 50 anys, es concentren tots al segle XXI.
D'acord, estem parlant d'una pujada continuada de temperatures, però no d'un estiu cap a l'altre. És a dir, no és una qüestió continuada, sinó dents de serra. Puja, baixa, puja i baixa, però cada cop va pujar més les màximes, van batent rècords. Puc entendre això?
Sí, tant les màximes com les mínimes. També estem registrant cada vegada amb més freqüència nits tropicals, que són aquelles que tenen una temperatura mínima superior als 20 graus. Això ja comença a ser pecat a minuta, però el que tenim més freqüentment són nits tòrrides, amb temperatures mínimes que no baixen dels 25 graus. Això especialment passarà d'aquí uns mesos, un mes, un mes i mig, al litoral i prelitoral, quan l'aigua de la temperatura de l'aigua del mar aquí superficial a la Mediterrània ja s'hagi escalfat.
D'acord. I aquí vull anar a parar, Ramon, clar, perquè quan parlem de tota aquesta calorada, parlem del Mediterrani sobreescalfat, parlem de tot això, ostres, no, estem parlant de combustible per grans tempestes també?
Sí, és combustible, però no és una condició suficient que la temperatura de l'aigua del mar sigui elevada. S'han de donar altres circumstàncies, una entrada d'una massa d'aire fred a uns certs nivells, etc. Condicions d'inestabilitat. Però vaja, sí, efectivament, una temperatura de l'aigua del mar elevada és un factor favorable per grans aiguats.
Però no necessàriament caldria això, la massa d'aire fred, no?
Exacte, una combinació de factors entre cometes favorable perquè es donguessin aquestes pluges fortes, que de ben segur es donaran en alguna ocasió, també. Això és així.
Però durant l'estiu o això acostuma a passar més cap a la tardor o no necessàriament?
Bé, el mes d'agost especialment ja comencem a tenir tempestes normalment de caràcter més local, però que poden tenir forta intensitat. El mes d'agost és un mes típic de canvi en aquest sentit. Però sí, és veritat que els aiguats més abundosos acostumen a donar-se entre el setembre i el novembre.
Senyor Ramon Pasqual, delegat de la EMET a Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, salutacions cordials.
Igualment, cuida't la tos. Bé, bàsicament, ja veieu que hem parlat bàsicament d'una obvietat que es pot preveure, però com apuntava tant el Ramon com la Iolanda al principi, és a cap a on apunten els models. I tal i com explicava el Ramon, també és una qüestió de dents de serra, que vés a saber què pot passar en aquest cas. És a dir, en resum, tot apunta a això. Què és segur que passarà això? Té probabilitats, però no és del tot segur. Bé, de seguida parlarem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, i entre d'altres coses parlarem d'un cos de Mossos d'Esquadra desmoralitzats, perquè el 80%, i atenció a aquesta xifra, que fa molt que pensar, eh? El 80% de les denúncies caduquen per inacció. Bé, de seguida en parlarem d'això amb la Imma Viudes i també parlarem amb Gracare, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus, en recuerdo y agradecimiento de la vida contemplativa que tanta esperanza trae al mundo. Desde la Catedral de Badajoz, Santa Misa, Jornada Pro Orantibus. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gracare és la firma barcelonesa líder a Catalunya en la comercialització de productes d'ajuda a la mobilitat per persones grans o amb alguna discapacitat. Va obrir les seves portes l'any 91 de l'any segle passat i va ser ja pionera en el seu sector. I d'entrada també està Gracare Home, que ajuda i fa i adapta la teva llar a les teves necessitats. Parlem de tot això amb la responsable de Gracare. Com estàs? Benvinguda.
Hola, Cruz. Muy bien, gracias.
Es que mucha gente piensa en las sillas de ruedas, pero no piensa en el mantenimiento. A veces no caemos en ese tipo de cosas. Y es esencial.
Sí, sí, es esencial. Muchos problemas tenemos también con el tema de las compras por Internet, justamente por ese motivo. Mucha gente compra por Internet porque hay precio muy atractivo. Mm. Estamos todo el día conectados con el móvil, buscando ofertas. Claro, pero después cuando se le avería la silla, se le avería el scooter, vienen a la ortopedia para que se lo arreglemos.
Claro.
Es algo, un tema que hay que tener en cuenta a la hora justamente de hacer ese tipo de compra.
Es como
si em permeteu, no quiero hacer un paralelismo, es como comprar un coche. Básicamente también hay que pensar en la posventa o con cualquier cosa. Hay que pensar en la posventa, en el mantenimiento, en todo lo que viene detrás, ¿no? Bueno, en Gracare siempre va un paso por delante en soluciones de accesibilidad y además hoy vamos a hablar, y es un día perfecto para hablar de esto, del servicio de adaptación del hogar, que es una iniciativa que transforma pues estos espacios para hacerlos más seguros. Os contaba que hacen más cosas que lo de las sillas de ruedas, y estos espacios se adaptan para que sean más cómodos y más funcionales. Edi, cuéntanos esta gran apuesta de Gracare de esta adaptabilidad.
Bueno, como sabéis, en Gracare siempre buscamos soluciones para mejorar la vida de las personas. Y es el principal objetivo de este nuevo servicio de adaptación del hogar que hemos llamado el Gracare Home.
Gracare Home, es el Gracare Home. ¿En qué consiste Gracare Home? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, es una solución para las personas que quieren seguir viviendo en su hogar de forma segura, sin necesidad de cambio de domicilio. Lo que hacemos es adaptar los espacios de la vivienda para que sean más accesibles. En función de la necesidad de cada persona, pues cambiaremos la bañera por platos de ducha o instalaremos inodoros elevables. También proporcionamos muebles de baño y cocina regulables en altura. En resumen, son adaptaciones que aportan autonomía y bienestar.
¿Cuáles serían, por ejemplo, las ventajas de hacer la adaptación que me estás explicando del Gracare Home con Gracare? ¿Por qué es mejor que, yo qué sé, un albañil, que pueda contratar un albañil que le diga, mira, esto házmelo así, házmelo asá? ¿Por qué con vosotros?
Vale, porque sencillamente nosotros somos especialistas en soluciones para personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Como conocemos de primera mano sus necesidades y ofrecemos soluciones adaptadas y reales, pensadas para mejorar su autonomía y seguridad. No se trata simplemente de instalar un baño y listo. Es fundamental elegir el tipo adecuado según la movilidad y capacidad del usuario, así como decidir el lugar óptimo para su instalación. Lo mismo ocurre con la ducha, una grúa de techo o cualquier otra adaptación. Cada caso es único y requiere un enfoque experto.
Y entonces entiendo que vosotros vais al domicilio de la persona que pueda necesitar este tipo de adaptación, el Gracare Home, ¿no? Y así hacéis una evaluación del tema, ¿no? Porque cada casa es diferente.
Sí, así es. Ofrecemos un servicio integral que comienza con una evaluación en el domicilio, donde analizamos las necesidades específicas de cada cliente, pero también nos enfocamos en gestionar los permisos de obra, asesorar sobre las ayudas y subvenciones disponibles y, por supuesto, llevar a cabo la instalación completa. De esa manera aseguramos que cada adaptación se realice de forma personalizada, mejorando realmente la calidad de vida de nuestros clientes.
Edi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias, Cruz.
Bueno, ya os sabeu que, aprofito un recordo, ¿no?, que Gracare té centres a Barcelona, al carrer Entença 165, just davant de l'estació de metro d'Entença, i al carrer Rosselló 157 davant de l'Hospital Clínic, just allà, I a més, hi ha un centre a Terrassa. Aquests dos que he comentat són de Barcelona, i hi ha un centre a Terrassa a l'avinguda Jacquard 56. Donaré el telèfon per si teniu memòria. 93 490 26 29. Però no us preocupeu, perquè la web està, Gracare.com, que això se't queda més fàcil. Gracare.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Que s'espera estar aquí amb nosaltres, Imma. Parlem, i estava comentant abans de donar-te la benvinguda, de la situació que fa pensar els Mossos. El cos de Mossos, doncs, no sé si pararíem d'una desmoralització, però sí, possiblement una frustració, no? Perquè el 80% de les denúncies que fa el cos acaba caducant per inacció del Departament d'Interior.
Sí, de les denúncies emmarcades amb la llei orgànica 4/2015, que, perquè la gent ens entengui, és la mal anomenada, i dic mal anomenada, llei Mordassa, sí? Aquesta llei engloba, per exemple, totes les sancions relacionades amb la tinença d'armes blanques al carrer o el consum de substàncies estupefaents o la resistència i desobediència als agents de l'autoritat, no?, als policies. Què és el que està passant? Ja ho vam denunciar fa mesos en aquest programa, fa més de 10 mesos, doncs, que s'estaven deixant prescriure o caducar les actes i els expedients sancionadors per aquest tipus de faltes, no? Per portar armes blanques al carrer, per exemple. Mm. Llavors, això ho vam denunciar al seu moment i doncs, hem demanat ara mateix com estava doncs, la situació a la Direcció General d'Administració de la Seguretat, a la DGAS, que es va comprometre a realitzar un seguiment sobre aquesta qüestió, no? Però hem demanat explicacions i doncs, sembla que el problema ni ha millorat ni res, sinó que segueix en el mateix punt. Quin és el problema? Doncs que si nosaltres estem fent, per exemple, com ja sabràs, un pla específic al carrer per detectar armes blanques, com el pla d'Aga, no? Mm. Que és el que pretén doncs, això, treure totes aquestes armes al carrer. Si després detectem les armes blanques, però no li donem tràmit a les sancions a aquestes persones, quin missatge estem enviant? Que surt, doncs, que portar una arma blanca doncs, surt gratis, no? Perquè, evidentment, si no té una sanció, la persona, doncs, diguéssim que, d'alguna manera, diu, bueno, doncs a mi, si no m'han de sancionar, puc continuar portant aquestes armes, no? O que en plena crisi d'autoritat que tenim al carrer, no? Doncs, si no sancionem certes conductes amb els Mossos, doncs, evidentment, doncs, enviem el mateix missatge, no? Doncs, que perdre el respecte a l'autoritat doncs, surt gratis. I, per tant, el que denunciem és que s'ha de posar fil a l'agulla, no? Que portem molts mesos així i que no podem deixar aquests expedients que no es tramitin, perquè al final és un malbaratament també de recursos públics, no? Quan un policia doncs, ha de fer totes les gestions i després es queden en un calaix.
En aquest cas, clar, com està la situació de les denúncies per apunyalaments? Continuen pujant?
Bueno, per apunyalaments no, perdona, per armes blanques.
Per armes blanques, bé.
Sí, doncs no tinc les dades ara mateix, però sembla que les xifres eren bastant tossudes. No s'han donat noves actualitzacions d'aquestes dades. El que sí que se sap és que és cert que entre el Pla Campai, el Pla d'Aga, etcètera, doncs Interior s'havia posat les piles en aquest aspecte, no? Sí que es pretenen treure de circulació les armes blanques. Això s'ha deixat molt clar per part del departament des del minut zero, no? Que van entrar a govern la nova consellera, no? I doncs el que demanem a la direcció general, que depèn d'aquest departament, doncs evidentment que es posin les piles en aquest aspecte.
Sí, perquè després tenim successos com el que va passar a Cambrils amb aquest treballador de la neteja que va ser apunyalat per un manter, perquè el soroll de la bufadora estava molestant, va treure la ganivet i el va apunyalar. Vull dir, són situacions realment al·lucinants amb aquesta situació.
Sí, situacions que no haguéssim vist fa uns anys.
Sí, sí, són situacions que fa uns anys eren absolutament increïbles i cada cop més, malauradament, s'estan normalitzant. És una cosa com hi va haver una època de tirotejos que encara de tant en tant en algun moment també tenim. Vull dir, és una cosa
que estem denunciant setmana rere setmana.
Vull dir, sí,
i que es deia que eren percepcions i, escolta, sense voler generar alarmisme, però les dades són les que són. I això no es pot enganyar ningú. Vull dir, que és la realitat que tenim, admesa pel propi departament.
Bé, atenció, perquè parlem possiblement d'estafes, suplantacions d'identitat i atenció, perquè hi ha un avís dels Mossos d'Esquadra per una sèrie de correus electrònics que s'estan rebent, persones que, bé, volen pispar-te el que és teu.
Doncs sí, com sempre, no? Els intents d'estafa, no? Que anem explicant de manera recurrent en aquest programa, no? I a més sempre es van actualitzant, sempre es van inventant noves, no? Noves tècniques, nova picaresca, doncs en aquest cas s'ha donat un avís a xarxes socials, doncs que bueno, el que estan fent en aquest cas és fer-se passar per nosaltres mateixos, per la mateixa policia, no? Amb un correu electrònic, que ja és una cosa que ja és molt estranya i que ja ens hauria de fer sospitar per ser, no?, que se'ns comuniqui a través d'un correu electrònic, envien un missatge on se'ns informa doncs, que tenim una citació doncs, per haver comès algun delicte greu i s'amenaça a iniciar accions doncs, legals contra la persona. I et demanen un pagament. Evidentment, doncs, no fer cap tipus de pagament, eliminar el correu electrònic, no? Això és el que s'ha de fer. No hi ha cap cos policial, ni Mossos, ni Guàrdia Civil, ni Policia Nacional, mai comunicarem a la comissió d'un delicte, i molt menys greu, a través d'un correu electrònic. Per tant, si us plau, si rebem algun d'aquests missatges directament al correu, a la paperera.
I és una qüestió que, a més, una notificació d'una multa no t'arriba per mail, no?
No, és que ja són coses que jo crec que a poc a poc, no?, anem aprenent una mica i anem fent...
A base de palos.
Ja fent pedagogia,
a base de palos.
No, el que passa és que hi ha coses que per molt surrealistes que que semblin, doncs a vegades la gent encara pica, no?
Així que molta atenció a aquests correus que reben, ja sabeu que una notificació de multa no t'arriba per mail. T'arriba al correu, bàsicament t'arriba per al correu, amb el descompte aquell. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltes gràcies, que tinguis un bon dia, una bona tarda.
Gràcies a tu.
Cuida, gràcies per atendre'ns. Doncs ja mireu, entre unes coses i d'altres, 80% de les denúncies que queden al calaix per inacció, això és per parar-se a reflexionar sobre el tema que ens ha explicat l'Imma. Bé, estem a punt d'arribar a la una, de seguida continuem explicat, encarem arrere, obrirem migdia per parlar de què? De l'educació. La geologia desapareix de l'educació, en parlem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.